Bon dia, són les 8, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimecres 26 de febrer del 25, un dia que comença encara amb el cel gris, però amb una baixada de temperatures que notem. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
En general, arreu del territori.
Doncs sí, tenim temperatures baixes. Ara mateix tenim 4 graus a sota zero a Vall de Núria, en tenim 2 de negatius a Molló, 1 grau sota zero a Camprodon, 0 graus a Das i a Ripoll, 2 de positius els tenim ara mateix a Ribes de Freser i a Sant Feliu de Pallerols, 3 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Santa Pau i també a Vic, 4 graus ara mateix a Besalú, 5 a Merri, a Banyoles, 6 graus a Castellfollit de la Roca i a Girona, 9 graus a Figueres i 12 a Roses.
Anem a la previsió del temps.
Doncs durant aquestes primeres hores del matí encara faran el ronso alguns núvols, en especial a la cara nord del Pirineu, però també tindrem restes de núvols baixos a punts de la costa i prelitoral central, així com alguns bancs de boira o de núvols baixos en zones interiors. Amb el pas de les hores, tots ells acabaran sent història i el seu blau serà el predominant arreu del país. Per tant, la tarda quedarà completament serena, pràcticament a la totalitat de Catalunya, un fet que no s'ha donat gaire d'aquesta segona meitat del mes de febrer. Per altra banda, a banda de la tornada del sol, el més destacat d'aquesta és la refrescada general que hem notat quan hem sortit de casa al matí. Ens hem hagut d'abrigar amb una peça més perquè els termòmetres han quedat entre 2 i 5 graus més baixos a la major part del país. Fins i tot el descens ha estat encara més notori a muntanya. En canvi, la baixada ha estat poc important o inexistent a les comarques del nord-est i a l'extrem sud a causa del vent. De cara a demà, dijous gras o llarder, com li vulgueu dir, serà tranquil, però ja no gaire assolellat. Tot i que tindrem algunes estones de sol, les bandes de núvols alts i mitjans deixaran un cel enteranyinat o fins i tot tapat. Ara bé, no esperem precipitacions. La temperatura serà una mica menys freda al matí, però es mantindrà sense canvis a les hores centrals del dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Enterrada la moció de censura i aprovats els pressupostos a Ripoll, els grups municipals han suavitzat el to al ple d'aquest febrer. S'ha aprovat per unanimitat les mocions presentades per Aliança i la CUP, els grups més oposats de l'arc ideològic. També s'ha aprovat amb 11 vots a favor l'avantprojecte per la millora dels passos a nivell i a petició dels grups de l'oposició l'equip de govern ha deixat sobre la taula la modificació de l'ordenança de civisme, que és la que segurament porta mesures més restrictives i portaria més polèmica. Per tant, esperen debatre-la més endavant. Sílvia Orriols, l'alcaldessa de Ripoll, celebra el canvi de tarannà del ple.
Nosaltres estem oberts i continuem estant oberts a parlar amb tots els grups de l'oposició. Altra cosa, senyora Montsina Llimós, és el tracte personal que evidentment ha quedat doncs, molt malmès, no ja només del primer cordó sanitari, doncs, sinó de tota la dinàmica que ha anat prenent aquesta qüestió, especialment també ara amb la moció de censura que ens han estat a punt de plantejar. Per tant, jo em centraria en defensar tots plegats els interessos dels ripollesos i en tenir un tracte amable quan es tracti de beneficiar Ripoll i els ripollesos i no entraria en qüestions personals.
Junts aposta per Ferran Raigón com a candidat per plantar cara a Aliança Catalana en les pròximes eleccions municipals a Ripoll.
Així ho ha assegurat a Ràdio Ripoll l'exalcalde i responsable de política municipal de l'executiu comarcal, Jordi Monell, qui ha destacat les virtuts i la renovació que representa el jove regidor per guanyar la partida a la formació de Sílvia Orriols en els comicis del 2027.
Escolti, nosaltres tenim en aquests moments, tenim candidat, tenim una persona que aposta pel 2027 per presentar-se en unes eleccions. I per
candidat,
tant,
Ferran Raigón.
Ferran Raigón, i per tant nosaltres, escolti, en Ferran Raigón, si la gent, els ripollesos o ripolleses volen realment doncs, apostar per una visió més en positiu de Ripoll, amb una visió ja pensant doncs, no en el 26 sinó pensant en el Ripoll del 2035 o el Ripoll del 2040 amb sàvia jove, sàvia nova. Escolti'm, això ho hem de guanyar-ho a les urnes, democràticament, i no doncs, confegint ara doncs, aquest pedaç.
Sentirem més detall a Jordi Monell. Els Mossos posen en marxa un dispositiu de control de motoristes per reduir l'accidentalitat.
Actuaran en dues carreteres garrotxines. Les motocicletes i ciclomotors estan implicades en gairebé la meitat dels accidents amb víctimes mortals de Catalunya. Durant el 2024, les causes principals dels accidents van ser per infracció del conductor seguida de la distracció al volant.
Les infraccions que detectem, doncs, tant en vehicles, en motocicletes, com en policials de paisà, com de vehicles de logotipats nostres, el que estem interceptant o estem localitzant, doncs, són conductes doncs, agressives, avançaments en contínua, avançaments en corba.
Es dobla el nombre de detinguts a la Garrotxa i als Ripollès per tràfic de drogues en els últims 5 anys.
Els Mossos han incrementat la pressió policial al territori, especialment contra el tràfic de marihuana. Reconeixen que és un dels grans problemes que hi ha sobre la taula i que el tràfic de drogues comporta altres delictes per
Són grups organitzats, grups criminals que es dediquen a fer aquest tipus de cultiu de plantacions de marihuana a interiors, tant de domicilis com de naus industrials, perquè ens estem trobant de tot tipus. Fins i tot ens hem trobat amb subterranis de cases. Val? Ens estem trobant que hi ha aquest tipus de plantacions i últimament ens estem trobant que a l'interior d'aquestes plantacions tenen persones que vigilen la plantació, que es poden anomenar com a jardiners o que anomenem jardiners, i que fins i tot en moltes d'elles hi ha l'ús d'armes de foc, val, per protegir aquesta plantació.
L'Ajuntament de Montagut i Oix invertirà prop de 200.000 euros en millorar la xarxa d'aigua.
També es durà a terme una actuació al Gomarell per tal de garantir la preservació del cabal per als peixos, cosa que pot comportar menys quantitat d'aigua captada. A nivell comarcal s'està fent un estudi per trobar nous punts de captació a la vall del Llierca.
Escoltem l'alcalde Lluís Abel.
Hi ha un tema que veurem a veure com quin resultat don, que és una actuació del Gomarell, d'una escala de peixos, que en diuen. Aleshores, això ens preocupa que no ens pugui, segurament que passarà, però a veure quin abast té la disminució una mica de lo que ens permeten de captació de cabal. Confiem que això no ens repercuteixi en accés a la ciutadania.
I avui parlarem de música i de records, perquè l'exposició Derbis, Tecno i Rock and Roll és la més vista als museus d'Olot en el cap d'any.
Més de 6.000 persones l'han anat a veure durant el darrer mig any, persones ja adultes que havien freqüentat els bars i discoteques durant els anys 90, però també joves interessats pel tema. L'altra exposició de tardor hivern, la de l'artista urbà Raïs, també ha tingut bona acceptació, amb més de 3.000 visitants.
La directora dels museus d'Olot és la Montse Mallol.
Podríem dir que és l'exposició ara per ara en què hi ha, de totes les que hem fet, la que ha tingut més afluència de públic. Al darrere hi va justejant la Cambra de Meravelles, que van fer el 2015, però la de la Festa Olot hem tingut 6.275 visitants.
Més coses. La mollonenca Ivonne Navarro posarà imatge a la 14a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMAP, coincidint en un any, a més a més, important, en què Molló s'incorpora al festival musical.
Per al cartell, l'autora ha escollit plasmar el patrimoni natural del Pirineu com a escenari que acull els concerts del festival. També hi apareix la flor de Sant Joan, emprada per l'oli de cop, un remei que no pot faltar a les llars del territori quan arriba l'estiu.
Bueno, a part de la música, muntanyes, com aquest patrimoni natural, hi ha una cosa molt simbòlica que és una planta que sembla que sigui purament decorativa, que està aquí, però no, té un significat, que és l'hipèric, o com en diuen comunment aquí a la part de Molló, al Ripollès, és la flor de Sant Joan, que és molt emprada per fer un remei típic, que és l'oli de cops, que és oli d'oliva, amb la flor de Sant Joan, amb l'hipèric.
La vinculació de la Mare de Déu d'Altura i el Mas Caritat queda resumida en un llibre. La llegenda del segle XV diu que la Mare de Déu d'Altura va ser trobada per un bou en aquest mas de la capital.
L'Antònia Caritat i Miquel Sitjà han recollit aquesta història, la trobada de la Mare de Déu d'Altura i el Mas Caritat, on s'explica la vinculació entre la llegenda i la família. La presentació serà aquest dissabte al Santuari d'Altura.
Escoltem com es resumeix aquesta llegenda.
Sobretot, per mi, el més important era que no es perdés la llegenda. Uh-huh. Vull dir que la llegenda segueixi viva, segueixi... Em va semblar bona idea. I llavors em vaig posar a la feinada de recollir tot la informació que tenia i altres que vaig recollir més endavant, i també vaig pensar que seria important que col·laboressin experts, historiadors. Bueno, és la història de la meva família, però també d'Olot i de Sant Cristòfol dels Fons i d'Olot.
Són les 8:09. En esports, el Club Natació Olot de Waterpolo es queda sense opcions a l'ascens després de perdre la piscina del Banyoles en l'última jornada.
El conjunt olotí arribava a la cita amb opcions de quedar primer i tornar a primera catalana. Ara hauran de jugar la segona fase, que servirà per acabar de definir la classificació.
Escoltem el tècnic Jan Ivern.
Vam tenir, sobretot el novembre-desembre, vam tenir un petit batxe, que vam perdre dos partits seguits, que van ser contra l'Anglès allà a casa seu i contra el Banyoles precisament a casa nostra. I aquí poder és on van perdre les opcions d'arribar una mica més tranquil de final de Lliga i amb la primera posició. També, veritat, he de dir que dels 5 partits que hem perdut aquest any, 4 els hem perdut per un gol. Llavors, al final, es nota que hem competit tots els partits i l'últim que vam perdre contra Banyoles és el de 2.
I el pavelló d'Esports Olot ha acollit mig miler de jugadors i jugadores de bàsquet en una nova jornada del programa de detecció i perfeccionament.
Aquesta diada organitzada per la Federació Catalana de Bàsquetbol no és competitiva, però serveix per a poder fer una avaluació de cada centre.
Escoltem el responsable tècnic de la Federació Catalana de Bàsquetbol a la demarcació de Girona, David Girgas.
Per ells sempre, com que aquests grups de nois i noies fan entrenaments setmanals, com per ells molt poques vegades durant la temporada tenen l'opció de jugar partits com ells, només juguen 3 cops l'any i aquesta és una. Per tant, la resposta seva és molt il·lusionant perquè és el seu dia.
I primera victòria del Campionat d'Espanya de Hard Enduro per Francesc Moret. El pilot de Molló va guanyar la prova disputada a Màlaga, la que era la primera competició oficial amb el seu nou equip. Són els titulars de la jornada, publicitat i de seguida entrem en matèria.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Tres minuts i en punt, un quart de nou, enterrada la moció de censura, aprovats els pressupostos i assumit que el balanç de força serà el mateix que fins ara, fins al final del mandat, els grups municipals a l'Ajuntament de Ripoll han abaixat el to i han fet prevaldre l'interès dels militants al ple ordinari d'aquest dimarts a Ripoll, excepte algun moment en què han tornat a aflorar alguns retrets. El canvi de tarannà els ha permès aprovar per unanimitat les mocions presentades pels grups més oposats en l'arc ideològic, Aliança Catalana, per incorporar personal format als centres educatius per acompanyar nens amb algun tipus de diabetis i Alternativa per Ripoll, la CUP, pel suport econòmic a la Bressola a la Catalunya Nord. També han aprovat amb 11 vots a favor l'avantprojecte per la millora dels passos a nivell del passeig Regull i a l'Ordina i a petició dels grups de l'oposició, l'equip de govern ha deixat sobre la taula la modificació de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana amb la voluntat de debatre-la amb tots els grups i extreure'n un text més consensuat perquè té alguns aspectes que s'han d'analitzar amb deteniment, com per exemple prohibir el vel a les escoles. La modificació compta amb un article polèmic que prohibeix el vel islàmic a les escoles i als equipaments públics, cosa que els grups de l'oposició no veuen amb massa bons ulls. Volen evitar que el debat se centri justament en aquest punt concret amb la voluntat que en surti un text al màxim de beneficiós per la majoria dels vilatans. Però anem a pams. Escoltem a la Chantal Pérez precisament parlant sobre aquesta qüestió. És la portaveu d'Esquerra.
Evidentment aquí s'estava plantejant també la prohibició d'entrar tant a les escoles públiques com als equipaments municipals amb vel. De fet, es deia amb vel, casc i ara no hi passar muntanyes. I clar, és evident que nosaltres entenem que és un tema que va contra la llibertat religiosa. Som partidaris de que es prohibeixi tots els símbols religiosos en aquests casos en concret i de fet això ho avala el Tribunal Europeu de Drets Humans amb una sentència de l'any passat.
Sobre aquesta mateixa qüestió, també n'ha parlat Dani Vilaseca, portaveu d'Alternativa per Ripoll CUP, que, per cert, ahir va deixar l'acte de regidor, va presentar la seva dimissió.
Clar, és evident, el tema de coartar, no? El tema dels elements religiosos, nosaltres, com a grup municipal, mai defensarem, no? Som un partit laic, en aquest sentit, no? Però és evident que quan nosaltres posem aquesta batalla en aquest element, s'està fent només per uns motius molt concrets i per tant volem treure el focus d'això, volem posar el focus en això, que fem unes ordenances que siguin aptes per un Ripoll democràtic just i un Ripoll de futur amb una convivència bona per tots els ciutadans.
En aquest mateix sentit, també s'ha pronunciat Enric Pérez, portaveu del PSC a l'Ajuntament de Ripoll.
Bé, jo avui els he deixat clar, si volen jugar al tot o res, doncs serà res. En aquest cas, penso que això, una proposta de modificació d'ordenança havia de venir molt més ben treballada, molt més ben dialogada, i si, com ha semblat avui, no?, que hi ha certa bona predisposició per part de tots de canviar aquesta dinàmica, i al final doncs, han d'entendre des d'aliança que segons quines propostes. Fins i tot la que em sorprèn és la de que la gent no pugui anar als rentadors de Can Pòlip a rentar roba.
En la mateixa línia, Joaquim Colomer, regidor de Som-hi Ripoll, detalla algunes d'aquestes ordenances com a tema més delicat.
Bé, bàsicament, els punts aquests d'ordenança, jo crec que s'ha vist doncs, que hi havia una predisposició per varis dels grups intentant fer aportacions i fins i tot doncs, dient un possible vot a favor si hi havia aquest exercici. Veiem doncs, que un equip de govern, un cop més, no té ganes de reunir-se, de tractar i de parlar opcions i intentar doncs, tindre unes ordenances millors i que englobin doncs, tot l'àmbit de Ripoll. Això és el que lamentem, i lamentem doncs, que les podríem tindre aprovades si s'hagués fet aquesta tasca, i ara les hem tingut que deixar sobre la taula per tornar a generar doncs, aquesta nova tasca ara.
Amb els ànims més calmats per part de tots els grups de l'oposició i per part també de l'equip de govern, des de Junts per Ripoll, Ferran Raigón, que després en parlarem perquè és el ferm candidat a fer front a Aliança Catalana, aposta per deixar les qüestions més globals i centrar-se més en les necessitats dels ripollesos i ripolleses.
Sí que és veritat doncs, que ha estat un plenari amb un to força correcte, penso, per part de tots els regidors, i això també és d'agrair, però també crec que ens hem d'enfocar tots a treballar per parlar de temes i de problemàtiques que interessen i que preocupen els ripollesos i les ripolleses. I per tant hem de deixar de banda doncs, discursos que són propis d'altres ensos del Parlament de Catalunya o d'altres llocs, i ens hem de centrar tots, penso, en treballar per Ripoll i per solventar aquestes problemàtiques.
I finalment l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, a la sessió plenària ha dit que és moment de calmar els ànims malgrat les situacions viscudes.
Nosaltres estem oberts i continuem estant oberts a parlar amb tots els grups de l'oposició. Altra cosa, senyora Montsina Llimós, és el tracte personal que evidentment ha quedat doncs, molt malmès, no ja només del primer cordó sanitari, doncs, sinó de tota la dinàmica que ha anat prenent aquesta qüestió, especialment també ara amb la moció de censura que ens han estat a punt de plantejar.
Mentrestant, Junts aposta per Ferran Raigón, a qui sentíem fa uns instants, com a candidat per plantar cara a Aliança Catalana en les pròximes eleccions municipals a Ripoll.
Així ho ha assegurat a Ràdio Ripoll l'exalcalde i responsable de política municipal de l'executiva comarcal, Jordi Monell, qui ha destacat les virtuts i la renovació que representa el jove regidor per guanyar la partida a la formació de Sílvia Orriols en els comicis del 2027.
Més detalls amb en Joan Manel Robles.
Davant els mitjans de comunicació i al costat del secretari general de Junts, qui va exercir de portaveu de la formació a Ripoll per anunciar que es descavalcaven de la moció de censura, va ser el jove regidor Ferran Raigón, tot i no ser ni el portaveu del grup municipal ni anar per davant a la llista respecte de les seves companyes. Ara, el responsable de política municipal de Junts al Ripollès, Jordi Monell, n'ha explicat el perquè. Els juntaires aposten per Raigón, un polític jove i amb ganes de tirar endavant la gestió municipalista de Ripoll per liderar la llista de les eleccions municipals del 2027.
Escolti, nosaltres tenim en aquests moments tenim candidat, tenim una persona que aposta pel 2027 per presentar-se en unes eleccions. I per
candidat,
tant,
Ferran Raigón.
Ferran Raigón, i per tant nosaltres, escolti, en Ferran Raigón, si la gent, els ripollesos i ripolleses volen realment doncs, apostar per una visió més en positiu de Ripoll, amb una visió ja pensant doncs, no en el 27, sinó pensant en el Ripoll del 2035 o el Ripoll del 2040, amb sàvia jove, sàvia nova. Escolti'm, això hem de guanyar-ho a les urnes, democràticament, i no doncs, confegint ara doncs, aquest pedaç.
Amb aquesta aposta, Junts apunta una opció de renovació i de futur per plantar cara a Aliança Catalana a les urnes, com han estat argumentant aquests dies, després de justificar la seva retirada de l'acord de govern alternatiu, perquè seria confrontar un govern en minoria per un altre govern en minoria i amb visions molt diferents sobre qüestions fonamentals per a Ripoll.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Deixem la política local, anem a altres qüestions. Els Mossos posen en marxa un dispositiu de control de motoristes per reduir l'accidentalitat. Actuaran en dues carreteres garrotxines concretament.
Les motocicletes i ciclomotors estan implicades en gairebé la meitat dels accidents amb víctimes mortals a Catalunya. Durant el 2024, les causes principals dels accidents van ser per infracció del conductor seguida de la distracció al volant.
Roger Isern.
Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa aquest diumenge un dispositiu de control de motoristes a 100 trams amb una alta afluència de circulació de la xarxa viària catalana. L'objectiu del desplegament, en què el cos ha activat 90 efectius a tot el territori, és el de detectar comportaments de risc i reduir l'accidentalitat, sobretot del col·lectiu de motocicletes i ciclomotors, que l'any passat es van veure implicats en un 48,5% dels accidents mortals a Catalunya. Els controls han aturat conductors que no portaven la documentació en regla, havien modificat il·legalment el vehicle o avançat en contínua. El cap de l'àrea regional de trànsit de Girona és Joan Costa.
Les infraccions que detectem, doncs, tant en vehicles, en motocicletes, com en policials de paisà, com de vehicles de logotipats nostres, el que estem interceptant o estem localitzant, doncs, són conductes, doncs, agressives, avançaments en contínua, avançaments en corba.
A banda, l'ús de dispositius mòbils o circular sense tenir la documentació del conductor o del vehicle en regla són algunes de les conductes que els Mossos han detectat i sancionat aquest diumenge a la xarxa viària catalana.
Documentació, doncs, que pot afectar la seguretat viària, a la seguretat del motorista, no? Per exemple, doncs, com han estat modificacions dels miralls retrovisors, no? Que això evita, doncs, que el motorista, doncs, tingui la percepció del que està passant pel cantó.
Alguns d'aquests controls s'han fet en carreteres garrotxines, com la G524 entre Olot i Banyoles i la Nacional 260 entre Olot i Ripoll. Costa detalla que l'ús de la motocicleta normalment va relacionat amb el lleure.
La moto, doncs, com amb els darrers anys, doncs, és un dels vehicles, doncs, més utilitzats, tant per el que fa a la mobilitat obligada del dia a dia, com a l'esbarjo o sortides més lúdiques, no?
Segons dades de Mossos, el principal tipus d'accident va ser sortida de via durant el 2024, seguit de col·lisió frontal de la motocicleta o ciclomotor. Un 85,4% de les víctimes d'accidents greus o morts van ser homes i el 14,6% restant dones. La franja d'edat que més en va patir, aglutinant un 48% dels casos, van ser homes d'entre 41 i 60 anys.
Per cert, que es dobla el nombre de detinguts a la Garrotxa i al Ripollès per tràfic de drogues en els últims 5 anys. Els Mossos han incrementat la pressió policial al territori, especialment contra el tràfic de marihuana. Reconeixen que és un dels grans problemes que hi ha sobre la taula i que el tràfic de drogues comporta altres delictes penals.
De fet, la producció i distribució d'aquesta droga s'ha convertit de llarg en la principal causa dels delictes contra la salut pública. Des dels Mossos, Martí Pons assenyala que han doblat esforços per perseguir els responsables. Això, traslladat a la resta de la regió policial de Girona, ha desembocat aquest 2024 en un increment de més d'un 20% del nombre de detinguts per tràfic de drogues en els darrers 5 anys, sense excepció a tota la regió.
Sí, de fet, analitzant el que ens estava passant aquests últims anys, vàrem veure que molts dels robatoris en força que estàvem tenint en els diferents domicilis de les nostres comarques venien motivats per un rerefons de salut pública. Molts d'aquestes persones que es dedicaven a robar eren perquè al final necessitaven consumir en temes de salut pública, i el que vàrem decidir és atacar des de l'arrel tot el tema de lo que seria el cultiu del tema de marihuana, sobretot, val?
Al Ripollès i la Garrotxa, els Mossos han fet més detinguts per tràfic de drogues, si bé són les dues que tenen menys casos de tota la demarcació de Girona. El 2019 van fer 8 detinguts entre totes dues, mentre que el 2024 van ser 17. Els assalts entre bandes han fet proliferar de manera substancial que hi hagi armes de foc on hi ha plantacions, i això requereix la necessitat de força d'ordre públic com les unitats ARRO.
Són grups organitzats, grups criminals que es dediquen a fer aquest tipus de cultiu de plantacions de marihuana a interior proves tant de domicilis com de naus industrials, perquè ens estem trobant de tot tipus, fins i tot ens hem trobat amb subterranis també de cases, val? Ens estem trobant que hi ha aquest tipus de plantacions i últimament ens estem trobant que a l'interior d'aquestes plantacions tenen persones que vigilen la plantació, que es poden anomenar com a jardiners o que anomenem jardiners, i que fins i tot en moltes d'elles hi ha l'ús d'armes de foc, val? Per protegir aquesta plantació.
Anem als esports. El pavelló d'esports d'Olot ha acollit mig miler de jugadors i jugadores de bàsquet en una nova jornada del programa de detecció i perfeccionament.
Aquesta diada, organitzada per la Federació Catalana de Bàsquetbol, no és competitiva, però serveix per a poder fer una avaluació de cada centre.
Aquest diumenge s'ha celebrat la segona jornada del programa de detecció i perfeccionament de la Federació Catalana de Bàsquetbol. Olot, Mollerussa i Bellpuig han estat els tres llocs on s'ha dut a terme i que en total ha comptat amb més d'un miler de jugadors i jugadores nascuts el 2013 i 2014. L'activitat es basa en el fet que cada centre PDP de Catalunya juga dos partits contra dos altres centres i d'aquesta manera es poden enfrontar contra altres nens i nenes que habitualment no competeixen. El responsable tècnic de la Federació Catalana de Bàsquetbol a la demarcació de Girona és David Girgas.
Aquí el que es tracta és més o menys una representativitat de força clubs amb diferents barems de nivell, d'alçada, de projecció i tot, diferents, però que al final els acabem encabint en una sola jornada, que no és competitiva, però sí que serveix per fer una mica d'avaluació de cada grup.
Girgas explica que Olot és un dels llocs on se solen dur a terme aquestes jornades un cop l'any, perquè el pavelló d'esports té la capacitat de concentrar a tots els participants en una sola instal·lació i també perquè l'entorn verd de la comarca i de la ciutat provoca que la jornada tingui molta més qualitat. Explica que aquesta jornada per als esportistes és molt il·lusionant perquè només ho poden fer tres cops l'any.
Per ells sempre, com que aquests grups de nois i noies fan entrenaments setmanals, clar, per ells molt poques vegades durant la temporada tenen l'opció de jugar partits com ells, només juguen tres cops l'any i aquesta és una. Per tant, la resposta seva és molt il·lusionant perquè és el seu dia.
La segona jornada del programa de detecció i perfeccionament que s'ha celebrat a Olot ha comptat amb la col·laboració del Club Bàsquet Olot. A més, a part del bàsquet, també hi ha hagut espai per la solidaritat, ja que cada entrepà venut ha suposat una donació per a la Fundació Albert Bosch per donar suport a la lluita contra el càncer infantil. La trobada final del PDP es farà el pròxim 1 de juny a Blanes.
No n'hem tingut prou amb aquest cap de setmana passat de la botiga al carrer i durant tota la setmana podreu gaudir dels millors descomptes i les millors ofertes a l'interior dels establiments. I dissabte, dia 1 de març, tornarem a sortir al carrer. La botiga al carrer d'Olot torna aquest dissabte 1 de març durant tot el dia. No te la pots perdre. Esperem que el temps ens acompanyi. Compra Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants d'Olot.
Escolta, per què tens aquella cara de necessito vacances?
Perquè necessito vacances, però lluny, desconnectar, però sense fer una odissea, eh?
Doncs problema resolt. Aquí a prop, a la carretera de Santa Pau i al peu dels volcans, tenim un càmping brutal. Rutes, natura, activitats en família. Desconnecta sense perdre ni un dia per arribar.
Això sona massa bé per ser veritat. On he de signar?
Res de firmes. Només fes la maleta i cap al càmping Lava.
Càmping Lava, escapada a prop, moments únics assegurats. Més informació a campinglava.com.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972-680477.
Mimètica a Fluvià Òptics. La lent progressiva de major nivell de personalització existent, amb confecció de mapa visual individualitzat amb realitat virtual. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment sans.
Vols posar parquet a casa? O potser la vols pintar per donar-li un aire més alegre? Entra a fesmes.com i descarrega't el nostre catàleg de projectes. O vine a les nostres botigues i trobaràs moltes opcions en parquets, pintures i el que et cal per fer-ho tu mateix.
Jo ja la tinc. A Fes Més m'ho han posat molt fàcil.
A Fes Més. Fes-ho a mida.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-2601. Teisa, som elèctrics, som futur.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada. 5
minuts més! Bon dia, bona hora. Ambient més calmat en l'últim ple de l'Ajuntament de Ripoll després de l'intent fallit de moció de censura i de l'aprovació automàtica dels pressupostos municipals.
Queda sobre la taula la modificació de l'ordenança de civisme que inclou, entre altres aspectes, la prohibició del vel islàmic a les escoles. L'oposició, disposada a obrir una nova etapa amb l'equip de govern, diu que l'ordenança de civisme s'ha d'analitzar amb més deteniment, mentre que Sílvia Riols celebra el canvi de tarannà i demana començar de zero.
S'ha donat que realment no té la posició de força que es pensava i que, per tant, doncs, ha rebaixat el to i ara es mostra més predisposada a pactar i a consensuar amb l'equip de govern, que és quelcom que realment s'agraeix, perquè aquesta tensió permanent no és bona per ningú, ni per la ciutadania, ni molt menys tampoc pels que formem l'equip de govern i l'oposició i conformem el consistori de Ripoll.
Junts aposta, mentrestant, per Ferran Raigón com a candidat per plantar cara a Aliança Catalana en les pròximes eleccions municipals a Ripoll.
Així ho ha assegurat a Ràdio Ripoll l'exalcalde responsable de la política municipal de l'executiva comarcal, Jordi Monell, qui ha destacat les virtuts i la renovació que representa el jove regidor per guanyar la partida a la formació de Sílvia Riols en els comicis del 2027.
Escolti'm, nosaltres tenim en aquests moments, tenim candidat, tenim una persona que aposta pel 2027 per presentar-se a unes eleccions. I per
candidat,
tant,
Ferran Raigón.
Ferran Raigón, i per tant nosaltres, escolti'm, en Ferran Raigón, si la gent, els ripollesos ripolleses volen realment doncs, apostar per una visió més en positiu de Ripoll, amb una visió ja pensant doncs, no en el 27, sinó pensant en el Ripoll del 2035 i el Ripoll del 2040 amb sàvia jove, sàvia nova. Escolti'm, això ho hem de guanyar-ho a les urnes, democràticament, i no doncs, confegint ara doncs, aquest pedaç.
Els Mossos posen en marxa un dispositiu de control de motoristes per reduir l'accidentalitat.
Actuaran en dues carreteres garrotxines. Les motocicletes i ciclomotors estan implicades en gairebé la meitat dels accidents amb víctimes mortals a Catalunya. Durant el 2024, les causes principals dels accidents van ser per infracció del conductor seguida de la distracció al volant.
El cap de l'àrea regional de trànsit a Girona és Joan Costa.
Les infraccions que detectem, doncs, tant en vehicles, en motocicletes, com en policials de paisà, com de vehicles de logotipats nostres, el que estem interceptant o estem localitzant doncs són conductes doncs, agressives, avançaments en contínua, avançaments en corba.
Es dobla el nombre de detinguts a la Garrotxa i al Ripollès per tràfic de drogues en els últims 5 anys.
Els Mossos han incrementat la pressió policial al territori, especialment contra el tràfic de marihuana. Reconeixen que és un dels grans problemes que hi ha sobre la taula i que el tràfic de drogues comporta altres delictes penals.
Són grups organitzats, grups criminals que es dediquen a fer aquest tipus de cultiu de plantacions de marihuana a interiors, tant de domicilis com de naus industrials, perquè ens estem trobant de tot tipus, fins i tot ens hem trobat amb subterranis de cases, val? Ens estem trobant que hi ha aquest tipus de plantacions i últimament ens estem trobant que a l'interior d'aquestes plantacions tenen persones que vigilen la plantació, que es poden anomenar com a jardiners o que anomenem jardiners, i que fins i tot en moltes d'elles hi ha l'ús d'armes de foc, val? Per protegir aquesta plantació.
L'Ajuntament de Montagut i Oix invertirà prop de 200.000 euros en millorar la xarxa d'aigua.
També es durà a terme una actuació al Gomarell per tal de garantir la preservació del cabal per als peixos, cosa que pot comportar menys quantitat d'aigua captada. A nivell comarcal s'està fent un estudi per trobar nous punts de captació a la Vall de Llierca.
Lluís Abel és l'alcalde de Montagut i Oix.
Hi ha un tema que veurem a veure com quin resultat don, que és una actuació del Gomarell, d'una escala de peixos, que en diuen. Aleshores, això ens preocupa que no ens pugui, segurament que passarà, però a veure quin abast té la disminució una mica del que ens permeten de captació de cabal. confiem que això no ens repercuteixi en accés a la ciutadania.
Parlarem molt de cultura a partir d'ara perquè l'exposició Derbis Tecno i Rock and Roll és la més vista als museus d'Olot.
Més de 6.000 persones l'han anat a veure durant el darrer mig any. Persones ja adultes que havien freqüentat els bars i discoteques durant els anys 90, però també joves interessats pel tema. L'altra exposició de tardor hivern, la de l'artista Urbà Rice, també ha tingut bona acceptació, amb més de 3.000 visitants.
També sentirem la mollonenca Ivonne Navarro, que posarà imatge a la 14a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMAP, coincidint en un any, a més, en què Molló s'incorpora al Festival Musical.
Per al cartell, l'autor ha escollit plasmar el patrimoni natural del Pirineu com a escenari que acull els concerts del festival. També hi apareix la flor de Sant Joan emprada per l'oli de cop, un remei que no pot faltar a les llars del territori quan arriba l'estiu.
I que coneixen prou bé tots aquells amants de la saviesa popular. La vinculació de la Mare de Déu d'Altura i el Mas La Caritat es resumeix en un llibre.
La llegenda del segle XV diu que la Mare de Déu d'Altura va ser trobada per un bou en aquest mas de la ciutat.
D'altra banda, en matèria esportiva, protagonista al waterpolo. El Club Natació Olot de Waterpolo es queda sense opcions a l'ascens després de perdre la piscina del Banyoles en l'última jornada.
El conjunt olotí arribava a la cita amb opcions de quedar primer i tornar a primera catalana. Ara hauran de jugar la segona fase, que servirà per acabar de definir la classificació.
I el pavelló d'esports d'Olot ha acollit mig miler de jugadors i jugadores de bàsquet en una nova jornada del programa de detecció i perfeccionament.
Aquesta diada, organitzada per la Federació Catalana de Bàsquetbol, no és competitiva, però serveix per poder fer una avaluació de cada centre.
I primera victòria del Campionat d'Espanya de Hard Enduro per Francesc Moret.
El pilot de Molló va guanyar la prova disputada a Màlaga, en la que era la primera competició oficial amb el seu nou equip.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.ca.
Dos quarts i mig de nou, Junts diu que la condonació del Fla és cafè per tothom i no aclareix si acabarà votant a favor o no.
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, assegura que la quitança del Fla és una nova aixecada de camisa i no aclareix què votarà el seu partit al Congrés.
En Jordi Turull és secretari de general de Junts.
Nosaltres el que volem és conèixer la proposta, més que els anuncis, ho dic perquè també d'anuncis que s'havien fet sobre Renfe Rodalies, tipus d'empresa que s'havien acordat, com està derivant, permeti'm que no hem pogut seguir la roda de premsa ni la documentació que acompanya l'anunci d'Oriol Junqueras i ens hi pronunciarem al seu moment. Jo sí que li haig de dir que justament una de les coses que en aquest camí del reconeixement nacional, doncs a la taula de Suïssa sempre havien plantejat aquest mecanisme de mediació internacional, és que s'havia d'acabar el cafè per a totes.
El Partit Popular vol un no simbòlic dels barons a la condonació del deute a les comunitats amb l'Estat.
La Moncloa assegura que les comunitats populars són de les més beneficiades, però Feijóo qualifica de parany per acontentar els independentistes.
La Generalitat formarà 1.000 professionals per fer front al traspàs de Rodalies.
El govern impulsarà 240 places de formació professional dual amb nous cursos especialitzats del sector ferroviari.
Atenció, perquè ara el govern valencià diu a la justícia que Amazon no era el Secopi quan es va enviar l'alerta.
Fins ara s'havia donat per fet que Amazon havia arribat a la reunió passades les 7 del vespre, una versió que ara l'executiu canvia.
El jutge retreu al fiscal general haver fet desaparèixer proves en el cas de la parella d'Ayuso.
El jutge vol blindar el cas de filtracions i en una resolució critica que el fiscal general de l'Estat hagi esborrat el contingut dels seus telèfons mòbils sense haver-ho comunicat abans.
A la pàgina internacional, Volodymyr Zelensky accepta un acord amb Trump per compartir les terres estranyes d'Ucraïna.
El 50% dels beneficis anirà a un fons d'inversió conjunt dominat pels nord-americans i que servirà per invertir en l'economia ucraïnesa.
I el judici a Joel Skwarnek revela una teranyina de silencis i abusos sexuals a la família.
Un dels fills del cirurgià acusat d'agressió sexual a 299 menors explica al tribunal que va ser víctima d'abusos per part del seu avi.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Temps pel temps, matí gris en general a les nostres comarques, Aniol. Això sí, amb una baixada de temperatures que aquest matí, com a mínim, aquest matí hem notat.
Doncs sí, tenim ara mateix 4 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 2 també sota 0 a Molló, un grau negatiu el tenim a Camprodon, 0 graus ara mateix a Das i a Ripoll. Ja positius, en tenim 2 a Ribes de Freser i a Sant Feliu de Pallerols, 3 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Santa Pau i a Vic, 4 a Besalú, 5 graus a Amer i a Banyoles, també a Girona, 6 graus els tenim a Castellfollit de la Roca, 8 graus a Figueres i 12 els tenim a Roses.
Previsió del temps.
Doncs durant aquestes primeres hores del matí encara faran el ronso alguns núvols, en especial a la cara nord del Pirineu, però també tindrem restes de núvols baixos a punts de la costa i pel litoral central, així com alguns bancs de boira de núvols baixos en zones interiors. Amb el pas de les hores, tots ells acabaran sent història i el cel blau serà el predominant arreu del país. Per tant, la tarda quedarà completament serena pràcticament a la totalitat de Catalunya, un fet que no s'ha donat gaire aquesta segona meitat del mes de febrer. A banda de la tornada del sol, el més destacat d'aquesta és la refrescada general que hem notat quan hem sortit de casa al matí. Ens hem hagut d'abrigar amb una peça més perquè els termòmetres han quedat entre 2 i 5 graus més baixos a la major part del país. Fins i tot el descens ha estat encara més notori a muntanya. En canvi, la baixada ha estat poc important, inexistent a les comarques del nord-est i de l'extrem sud a causa del vent. De cara a demà, dijous gras o llarder, com li vulgueu dir, serà tranquil, però ja no gaire assolellat, tot i que tindrem algunes estones de sol, les bandes de núvols alts i mitjans deixaran un cel enteranyinat o fins i tot tapat. Ara bé, no esperem precipitacions. La temperatura, doncs, serà una mica menys freda al matí, però es mantindrà sense canvis a les hores centrals del dia.
Vols tenir el control total de la teva energia? Vols estalviar temps i diners? Tenim la solució que buscaves. Et presentem la nova app de Bassols Energia. Gestiona-ho tot. Controla el teu consum d'energia en temps real. Consulta els teus moviments a la guardiola solar o a la bateria virtual. Rep alertes i consells personalitzats per optimitzar el teu estalvi energètic. Ara, la teva energia la gestiones amb els teus dits. Descarrega ara la nova app de Bassols Energia. Més control, més estalvi, més tu. Disponible a l'App Store i a Google Play. Gestiona la teva energia com mai ho havies fet.
A Minguet Diesel ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb 2 punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Tres minuts, tres quarts de nou, l'Ajuntament de Montagut i Oix invertirà prop de 200.000 euros a millorar la xarxa d'aigua. També es durà a terme una actuació al Gomarell per tal de garantir la preservació del cabal per als peixos, cosa que pot comportar menys quantitat d'aigua captada. A nivell comarcal s'està fent un estudi per trobar nous punts de captació a la vall del Dierca. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Montagut i Oix millorarà durant aquest 2025 diversos trams de canonades en alguns carrers per tal de reduir les fuites. En parla Isabel, alcalde de Montagut i Oix.
Fer un arranjament de dos carrers que s'ha detectat juntament amb l'empresa concessionària que hi ha pèrdues. Aquí hi ha un pressupost d'uns 194.000 euros, s'han funcionat en gran part per l'ACA, que això en tenim a sort, per intentar disminuir les pèrdues.
Aquest any també es preveu una actuació a la zona de captació del Gomarell, en aquest cas d'una rasclosa. S'espera que pel fet d'haver de preservar el cabal de la zona es redueixi la quantitat d'aigua que se sol captar d'aquest punt de l'Alta Garrotxa, d'on també se'n beneficien Tortellà i Argelaguer.
Hi ha un tema que veurem a veure com quin resultat don, que és una actuació del Gomarell, d'una escala de peixos, que en diuen. Aleshores, això ens preocupa que no ens pugui, segurament que passarà, però a veure quin abast té la disminució una mica de lo que ens permeten de captació de cabal. Confiem que això no ens repercuteixi en accés a la ciutadania.
Paral·lelament, des de l'Ajuntament treballen conjuntament amb el SIGMA en un estudi per localitzar nous punts de captació a la vall del Llierca en un projecte de pous comuns per als diversos pobles de la zona. L'objectiu és trobar noves zones de captació per poder estar més tranquils.
Amb el Consell Comarcal, a través del SIGMA, hi ha un projecte de unió de tots els pobles de la vall, que el SIGMA i els seus tècnics ens estan ajudant a localitzar algunes noves captacions, que això ens podrien ajudar a donar més tranquil·litat i poder garantir més solvència al subministrament d'aigua.
Durant el 2024, Montagut i Oix no va tenir tensions greus d'aigua, millorant així un 2023 en què van haver de pujar puntualment camions cisterna a Oix. A Oix, precisament, durant aquest 2025 també es preveu recuperar un antic pou.
Li posem música perquè, gràcies a la música, els records són més vius que mai. L'exposició Derbis Techno i Rock and Roll és la més vista als museus d'Olot. Més de 6.000 persones se l'han anat a veure durant el darrer mig any. Persones ja adultes que havien freqüentat els bars i discoteques durant els anys 80 i 90, però també els joves interessats pel tema i que encara ara es pregunten què en va ser de tot allò i per què ara no s'ha mantingut. L'altra exposició de Tori d'Hivern, la de l'artista urbà Rice, també ha tingut una bona acceptació.
L'exposició comissariada per Jordi Celles, Derbis Techno i Rock and Roll, dedicada a la festa d'Olot dels anys 90, ja es pot considerar l'exposició més visitada dels museus d'Olot. En parla Montse Mallol, directora dels museus d'Olot.
Podríem dir que és l'exposició ara per ara en què hi ha, de totes les que hem fet, la que ha tingut més afluència de públic. Al darrere hi va justejant la Cambra de Meravelles, que van fer el 2015, però la de la Festa Olot hem tingut 6.275 visitants.
El públic majoritari han estat persones ja adultes que havien viscut la nit de Festa Olotina dels 90, però l'exposició també ha comptat amb molts joves encuriosits per saber quines diferències hi havia entre les nits olotines dels 90 i les nits olotines actuals.
Però també arrossegat, podríem dir que hi ha el relleu com generacional, no? És a dir, tota aquesta gent té família, tota aquesta gent han tingut fills i, per tant, també ha estat interessant de veure com els joves d'ara veuen la manera com es divertien, els llocs on es trobaven i el model de festa de les generacions dels anys 90 i les d'ara, que no tenen res a veure, no?
Ha agradat el fet interactiu de la mostra, poder escoltar músiques que sonaven als bars de l'època i fins i tot poder mostrar quina era la ruta de bars i discoteques que qualsevol persona havia fet. L'exposició s'ha pogut veure durant el darrer mig any i ha comptat amb diverses activitats complementàries i fins i tot n'ha generat de noves, com la moguda de fa uns dies al Turín.
Gràcies a aquesta proposta d'aquesta exposició, a tota la gent vinculada en els bars, els DJs d'aquella època, s'han tornat a trobar, s'han tornat a il·lusionar altre cop.
L'altra exposició de la tardor hivern temps de l'artista olotí Eduard Sacresoy, més conegut com a Rice, ha tingut una mica més de 3.000 visitants. Des dels museus d'Olot asseguren que l'art urbà de Rice ha ajudat a apropar un tipus de públic molt específic, especialment interessat en l'art urbà i en els arts visuals contemporànies. Destaca també la bona participació intergeneracional que va tenir un mural col·lectiu fet durant les fires de Sant Lluc.
I ara la música és clàssica, perquè la mollonenca Ivonne Navarro posarà imatge a la 14a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMAP, coincidint en un any a més en què Molló s'incorpora al Festival Musical Laura.
Ivonne Navarro és del Vallès, però ja té les arrels a la comarca, en concret a Molló, des d'on ha dissenyat el que serà el cartell de la 14a edició del Festival del FEMAP. Precisament aquest any, aquest municipi de la Vall de Camprodon s'incorpora al Festival de Música Antiga que transcorre pels Pirineus. Navarro es va presentar al concurs per triar el cartell que finalment ha sortit guanyador. Ivonne Navarro és la guanyadora del concurs de cartells.
Bueno, a part de la música, muntanyes, com aquest patrimoni natural, hi ha una cosa molt simbòlica que és una planta que sembla que sigui purament decorativa, que està aquí, però no, té un significat, que és l'hipèric, o com en diuen comunment aquí a la part de Molló, al Ripollès, és la flor de Sant Joan, que és molt emprada per fer un remei típic, que és l'oli de cops, que és oli d'oliva amb la flor de Sant Joan, amb l'hipèric.
Des de l'Ajuntament celebren que la proposta d'Ivonne Navarro hagi estat escollida per donar imatge del festival, que engegarà aquest juliol i que es tancarà a finals d'agost. Josep Coma, alcalde de Molló.
De vegades sembla doncs, que el talent sempre està a les grans ciutats, en zones urbanes, que a les zones rurals, als pobles petits, doncs, no hi ha gent que es dediqui a aquests temes, i en aquest cas doncs, tenim la sort de tenir la Ivonne, doncs, que és una gran dibuixant, com es pot observar en aquest cartell, doncs, que combina música i muntanya.
Ivonne Navarro, un traç identificatiu per recrear els ulls, el nas i les galtes acolorides, però també de les seves grans aficions, la muntanya i la música.
El senderisme, podríem dir, és una de les més grans. I després la música, sempre que puc anar a concerts i activitats culturals, així és també de les coses que més m'agraden.
L'artista no és el primer cop que guanya un concurs de cartells a la comarca, tot i que prefereix passar de puntetes sobre aquest tema. Prefereix mirar endavant. Un dels objectius marcats és el seu projecte de muralisme.
Que el muralisme és algo que m'agrada i vaig fent de tant en tant, i vaig tenir l'oportunitat l'any passat de fer una activitat amb criatures i va ser molt enriquidora i va ser un dels objectius al començar l'any del 2025. M'agradaria obrir aquesta porta.
Molló entra per la porta gran al FEMAP, essent per una banda la imatge, però també com a un dels municipis del Ripollès que s'incorpora a la proposta gràcies a la Casa Macià, amb la col·laboració dels ajuntaments a Prats de Molló i Molló. Serà el primer cap de setmana de juliol.
Gràcies, Laura. La vinculació de la Mare de Déu d'Altura i el Mas Caritat ha quedat resumida en un llibre. La llegenda del segle XV diu que la Mare Déu d'Altura va ser trobada per un bou en aquest mas de la capital. Natàlia Moreno.
Diu la llegenda que el mas La Caritat, ubicat a Sant Cristòfol les Fonts, es va trobar la Mare de Déu d'Altura. Al segle XV, un bou anava cada dia a rascar el terra fins que un dia el llaurador, amo del bou, estranyat de la insistència de l'animal, va acabar el lloc i va trobar la imatge de la Mare de Déu. D'aquesta llegenda en prové el nom actual, ja que Tura, en català antic, significa bou, i el nom, per tant, equival a la Mare de Déu del bou. El Mas Caritat, encara dempeus prop de l'avinguda Sant Jordi, és la casa pairal de la família de l'Antònia Caritat, autora del llibre La trobada de la Mare de Déu d'Altura i el Mas Caritat. Durant uns anys va anar recopilant informació sobre la llegenda i fins i tot el 2010 es va fer una exposició que en trinxeria, però no ha sigut fins ara que va pensar en recollir-ho tot en un format llibre. Caritat explica que aquesta llegenda és part de la història de la seva família, però també de la d'Olat.
Sobretot, per mi, el més important era que no es perdés la llegenda. Vull dir que la llegenda segueixi viva, segueixi... Em va semblar bona idea. I llavors em vaig posar a la feinada de recollir tot la informació que tenia i altres que vaig recollir més endavant, i també vaig pensar que seria important que col·laboressin experts, historiadors. Bueno, és la història de la meva família, però també d'Olot i de Sant Cristòfol les Fonts i d'Olot.
Aquesta llegenda no és única de la Garrotxa. Amb petites variants, altres bous o animals també van trobar altres Mare de Déus trobades importants, com la de Montserrat o Núria. Miquel Sitjà, coautor del llibre, explica, però, que la llegenda d'Altura té una particularitat.
Els bous, els animals, els toros que troben aquestes Mare de Déus, en les llegendes d'aquestes Mare de Déus, normalment no són de ningú. És a dir, no hi ha el nom de la família propietària d'aquest animal. En canvi, en Altura d'Olot sabem de qui era. És a dir, la llegenda ha tingut cura, ha tingut una cura especial en posar el nom i el cognom de la família que tenia aquest animal.
La presentació del llibre La trobada de la Mare de Déu d'Altura i el Mas Caritat serà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda al Santuari d'Altura.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
A esports, el Club Natació Olot de Waterpolo queda sense opcions a l'ascens després de perdre a la piscina del Banyoles en l'última jornada.
Gols, expulsions i un gran ambient a la grada. Així és com es definiria el partit que va jugar el Club Natació Olot a la piscina del Club Natació Banyoles a l'última jornada de la fase regular. Si els homes de Jan Ivern aconseguien guanyar, quedaven primers i automàticament pujaven de categoria. La sort, però, no va estar al costat dels olotins, que van acabar perdent per 15 gols a 13. El partit, que va començar de llum més intens, va arribar a l'últim quart amb tot per decidir. Tot i això, el Club Natació Olot només es va posar per davant el marcador en 3 ocasions durant tot el duel. L'entrenador de l'equip de waterpolo del Club Natació Olot, Jan Ivern, explica que va ser un partit molt igual.
Començar molt forts, van començar que es notava que estaven a casa seu, que volien guanyar. Nosaltres vam estar a l'alçada i els 3 primers quarts van ser empat, 4-4, 4-4 i 2-2. Llavors això demostra l'equilibrat que estava el partit. A partir de llavors arribem a l'últim quart, molt carregats d'expulsions, vam acabar amb, crec que eren 4 o 5 jugadors expulsats, amb 3 expulsions, llavors ja no teníem pràcticament canvis. van haver de jugar nanos joves els últims 3-4 minuts i allà es va acabar decidint tot. Però bueno, jo estic molt content de l'equip, molt orgullós.
Amb la derrota de l'Olot i la victòria del GIEC, els olotins no van poder quedar segons i, per tant, no tenen ja opcions de poder jugar a la fase d'ascens. Ara tocarà jugar a la segona fase, on els equips no es juguen pràcticament res. Del tercer classificat, que és l'Olot, fins al vuitè, que és l'anglès, hauran de jugar una nova fase, amb dos partits a l'abril i dos al maig per tancar la temporada. I Verd, que des de l'inici del campionat ja va dir que l'objectiu no era l'ascens, qualifica la temporada d'excel·lent.
Vam tenir, sobretot el novembre-desembre, vam tenir un petit batxe que vam perdre dos partits seguits, que van ser contra l'anglès allà a casa seu i contra el Banyoles precisament a casa nostra. I aquí poder és on van perdre les opcions d'arribar una mica més tranquil de final de Lliga i amb la primera posició. També, de veritat, he de dir que dels 5 partits que hem perdut aquest any, 4 els hem perdut per un gol. Llavors, al final, es nota que hem competit tots els partits i l'últim que vam perdre contra Banyoles és el de 2.
El tècnic olotí s'ha mostrat sorprès que arribessin 4 equips tan igualats al tram final de la primera fase i on tots tenien opcions a tot. El pròxim partit del Club Natació Olot serà el cap de setmana del 5 i 6 d'abril contra el guanyador de l'eliminatòria entre l'anglès i el Figueres.
I anem acabant. Primera victòria del Campionat d'Espanya de Hard Enduro per Francesc Moret. El pilot de Molló va guanyar la prova disputada a Màlaga, Marc Enroura.
Francesc Moret s'estrenava aquest cap de setmana en competició oficial amb el seu nou equip FB Factory i el pilot de Molló va fer l'estrena per la Porta Gran, guanyant la primera prova del Campionat d'Espanya de Hard Enduro que es va celebrar a la localitat de Pizarra, a Màlaga. Moret arribava a la competició amb bones sensacions després d'una meritòria tercera posició a la Vasella Reis. A les voltes d'entrenament, Moret ja va demostrar el seu bon estat de forma i va quedar primer de la categoria sènior amb un temps de 1:47.949. Tot i quedar primer, els entrenaments van estar molt igualats. De fet, el mollonenc només va arribar 7 centèsimes abans que Eric Pérez, el segon classificat. A la prova del campionat, Moret va arrasar i va quedar primer amb un temps de 2:01.59, ampliant l'avantatge amb el segon, que va deixar més de 5 minuts enrere. Moret també es va endur el premi a la millor volta del campionat amb un temps de 20:59. A la segona prova del campionat, Francesc Moret va continuar la seva hegemonia durant la cursa i va tornar a quedar en primera posició amb un temps de 3:13.20. El mollonenc va doblar en una volta tots els competidors i va tornar a fer la millor volta de la prova amb un temps de 18:26.393. Així doncs, Francesc Moret inicia el Campionat d'Espanya de Hard Enduro de la millor manera possible. La pròxima prova serà els dies 29 i 30 de març a Tudela B20, a Oviedo.
Fa temps que no revises la vista. Ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb unes ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen. Demana cita. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Perquè a Opticalia, el més important, ets tu i la teva mirada.
Ho deixem aquí, que passeu un bon dia.